Vinga, som-hi, 2:30, per sobre el punt d'un quart d'11, tal com hem anunciat, arriba el moment dels apunts de ciència, i jo crec que aquell que ens segueix des de les 8 del matí, bon dia de nou, Lluís Miquel.
Bon dia, Xavi.
Està preocupadíssim, o amb molta incògnita, del titular que hem deixat caure. Els grills són termòmetres, les granotes pluviòmetres, els ocells higròmetres. Això ens ho has d'explicar.
Sí, de fet, avui una miqueta de meteorologia casolana i una miqueta de poder predir o saber el temps que fa, Xavi. Tot i que no tinguem aparells i estris meteorològics a mà, volem saber la temperatura? Doncs amb un grill en tenim prou.
Carai.
Volem saber si plourà? No cal veure la tele si no tenim tele o si no tenim llum. Si tenim una granota al costat ho podrem saber. I, de fet, si s'han de formar núvols les properes hores, així que mirem doncs, els ocells, per exemple, ho podrem saber també. És meteorologia popular, meteorologia que no falla mai, aquesta no falla mai, no com la tecnologia que de vegades doncs, se li en va una miqueta al cap,
sí.
Però vaja, són coses que s'han de saber i que us les explico tots a dit.
Doncs vinga, va, comencem pels grills. Per què són termòmetres?
Doncs mira, el grill està demostrat que és una bestiola, que és un animaló que ens diu la temperatura actual. Ara bé, hi ha una sèrie de limitacions. Aquesta limitació, Xavi, és que per sota de 13 graus no canten. O sigui, si algun dia, una nit d'estiu, per exemple, estan cantant i de cop i volta se'n callen,
sí.
I callen no perquè passi alguna persona al costat, que tu ja saps que aquesta gent, doncs, o aquestes bestioles, tenen un sentit de l'orientació molt bo i així que noten qualsevol presència, callen.
Sí, senyor.
Doncs per no ser, per no anar a l'altre món. Doncs bé, si no passa ningú al costat, estem enmig de la muntanya, per exemple, estan cantant els grills, i de cop i volta callen tots, vol dir que la temperatura ja està per sota de 13 graus.
Fixa-t'hi,
quina cosa.
Val,
doncs
molt
bé. Primera limitació, 13 graus, a partir d'aquí comencen a cantar. Limitació per dalt,
sí.
38-39 graus. Aquestes bestioles canten tan de pressa, en funció de la temperatura que hi ha, a més temperatura, doncs grinyolen més de pressa, doncs en el moment que arriba a 38 o 39 graus, aquesta temperatura fa que callin perquè el seu metabolisme no permet que cantin més de pressa.
Vale.
Però vaja, no vull estar en una nit o en un lloc que hi hagi grills, sobretot lògicament de nit,
exacte.
I que la temperatura sigui de 38 o 39 graus.
Exacte, sí, sí. Sí,
mira,
sí.
A nivell personal, t'he de dir que la temperatura més alta que he notat jo mai de nit, estant de nit, és cap allà a les 2 de la matinada, 35 graus a Sevilla.
Ostres!
35 graus de temperatura.
Sí,
per tant,
sí,
en aquell
sí.
Moment els grills seguien, o encara cantaven, o
sí,
encara grinyolaven.
Sí, tu diràs, mare
doncs
de
Déu. Bé, està demostrat que fent una fórmula matemàtica molt, molt senzilla, pots saber la temperatura de l'ambient on es trobi una persona i on hi hagi aquests grills. Concretament, tu has d'agafar les vegades que canta per minut, o sigui, tu pots agafar un rellotge, per exemple, un cronòmetre,
sí.
I comptar les vegades que va grinyolant, que va fent el cric-cric. Doncs bé, agafa el número que sigui,
sí.
L'has de dividir per 5 i li has de treure 9. O sigui, és una fórmula molt senzilleta. Imagina que canta, doncs imaginem, 200 vegades, o 150 vegades, vinga.
150 vegades.
150 vegades en un minut,
sí.
ho divideixes per 5, això et dona 30,
sí.
I li has de treure 9, doncs 21. 21 graus serà la temperatura que hi haurà en aquell moment. I a més, company, és matemàtic.
Carai.
I a més, t'he de dir que un friqui, un servidor, l'ha comprovat amb un termòmetre de mà i la fiabilitat és absoluta. Per tant, si us ho voleu creure, perfecte. Aquests són els meus principis, però ja us dic que no us estic dient no us estic fent un fake, en aquest cas.
Val.
Amb més temperatura canten més de pressa, però igualment aquestes vegades que canten l'hem de dividir, o les hem de dividir per 5, i el resultat li hem de restar 9. És una fórmula que s'han inventat alguns, però que mira, que han arribat a la conclusió que ens dona la temperatura actual. Per tant, no tenim termòmetre i tenim grills, doncs escoltar el cric-cric.
Perfecte. Vinga, va. Una cosa que tenim a la sac, el termòmetre sense tenir termòmetre. I ara volem un pluviòmetre sense tenir pluviòmetre.
Així és. A veure, les granotes fan croac, canten també,
sí.
En el moment que s'apropen pluges. I bàsicament és perquè les granotes, doncs amb la seva pell viscosa i de fet amb aquesta respiració cutània que tenen, doncs són francament susceptibles, són dels animals més directament relacionats amb els canvis de pressió atmosfèrica. quan la pressió atmosfèrica baixa, normalment ens està dient dues coses. Una, o que bé que s'està formant una tempesta, o bé que s'està apropant una depressió, un front fred, una zona inestable, que es diu, una zona de, entre cometes, de mal temps. Una zona en la qual hi pot haver un temps una mica més regirat o més plujós, o nivós, lògicament, si estem a l'hivern, o en època freda. Doncs bé, aquestes granotes, granotes gripaus, podrien servir igual, sí. Doncs canten molt, sobretot les granotes canten molt, i quan més canten, i amb més quantitat, sobretot en forma de moltes granotes cantant alhora, i més de pressa, vol dir que la pressió està baixant més de pressa i que les pluges s'apropen més, més de pressa també.
Val.
Per tant, tu estàs en un llac, en una llacuna, i és bastant típic que qualsevol nit doncs puguin estar fent el croac-croac. Però si de cop i volta comencen a cantar totes alhora, també hem de veure en el moment doncs, que desoven i companyia, doncs perquè en aquest moment d'aquesta reproducció també estan una mica més actives aquestes granotes. Però si no és una època de procrear, com si diguéssim,
sí.
Ens estarà dient, en el moment que comencin a cantar totes alhora i a tota la llacuna o tot el llac o tot el riu on estiguem, ens estarà dient que la pluja s'apropa. Per tant, ben bé, no ens diu la quantitat de pluja caiguda, no ens farà de pluviòmetre directament, però sí que ens servirà com a mínim de baròmetre i per dir-nos si la pluja està a prop o no. I com a pluviòmetre en si, si canten molt i moltes alhora, ens està dient que la pluja que recollirà el pluviòmetre serà més important que no passi ja 3 o 4 granotes isolades.
Val. Aquí la forma matemàtica és, diguéssim, la quantitat de granotes que canten.
Així és, per entendre'ns. Comencen a fer allà el corac-corac i cada vegada n'hi ha més i de sobte totes es posen a cantar i tens aquella visió que, per exemple, estàs en un llac que sigui gran, imaginem un llac d'un quilòmetre, per exemple, o de mig quilòmetre, i escoltes que al voltant del llac totes van cantant i fins i tot que entren i surten de l'aigua d'una forma molt gairebé incessant, d'una forma doncs permanent, també t'estaran dient que estan captant aquestes baixades de pressió i augments d'humitat que fan que després hi hagi molta possibilitat de pluges. Per tant, moltes alhora cantant, ruixats al canto.
Molt bé. Fixa't, avui ens has vingut amb fauna, però fauna cantaire. Jo no sé si també cantaran els ocells, ara.
Sí, de fet, a veure, els ocells, molts d'ells canten sempre.
Sí.
Des d'una caderneta que la podem tenir a casa nostra fins a qualsevol ocell que puguem tenir salvatge. Lògicament, potser no canten massa el que són àligues i voltors, sí que fan els seus sorolls, lògicament, però no serà com si fos un pardal, perquè
correcte,
ens entenguem.
Correcte. Sí,
sobretot també els escoltem menys perquè estan molt més amunt. Ens van vigilant, estan de gran hermano sobre nostre. Doncs bé, ens quedem amb les bestioles una mica més petites, una mica més d'anar per casa. De fet, doncs, fins i tot des d'espècies com els coloms, els pardals, les caderneres, les oranetes, els falciots, vaja, tot el que és una miqueta més domèstic, una mica més urbà, també. I què fan aquestes bestioles? També són molt susceptibles dels canvis d'humitat, en aquest cas. Gran part de l'alimentació d'aquestes bestioles ve donada pels insectes.
Sí.
I molts d'aquests insectes tenen ales, volen. Sí. Mosques, mosquits, qualsevol bestiola, de vegades immunda d'aquelles, que ens pot acompanyar,
sí.
Estem parlant que té ales i, per tant, vola.
Sí, senyor.
Què li passa a aquestes ales? Doncs estan fets d'unes substàncies que absorbeixen molt l'aigua. Són el que es diuen molt higroscòpiques. O sigui, absorbeixen la humitat que hi ha al voltant i les gotícules d'aigua que poden anar condensant a l'aire, d'aquest aire que sempre té aigua, que sempre té vapor d'aigua. Doncs bé, per física,
sí.
Si una cosa doncs, es mulla, si un insecte es mulla, pesa més, perquè té el seu propi pes,
sí.
Més el pes de l'aigua.
Correcte.
Això és impepinable.
Sí, senyor.
Doncs bé, què fan els ocells? Gran part d'aquests ocells, per exemple, m'estic ara recordant de les oranetes o els falciots. Es fan veritables tiberis en aquelles tardes en les quals comença a pujar la humitat i es comencen a formar aquells remolins de mosques i mosquits a sobre dels arbres.
Sí, sí.
Això a casa nostra ho podem veure, però en zones que siguin properes al mar és impressionant.
Sí, senyor.
De veure com es fan aquells núvols de mosquits. Doncs bé, si t'hi fixes, els núvols de mosquits, ells es van ficant entremig, o aquestes oranetes es van ficant entremig, bàsicament per anar també sopant.
Sí.
Bé, doncs, si aquests mosquits pesen més, mosques, mosquits, qualsevol insecte que tingui ales, pesa més, també ha de volar més baix. En una condició normal, potser vola a 100 metres d'altura. en una situació d'humitat elevada, aquests mosquits han de volar, o mosques han de volar, a 30 metres d'altura. Per tant, els ocells també han de baixar d'altitud. Quan tu vegis que els ocells estan molt a tocar dels terrats, dels sostres de les cases, de les teulades, t'estan avisant que la pluja està molt a prop.
Mira, el que em diu el Ricard, que té tota la raó, eh? Allò que diuen en castellà, cuando el grajo vuela bajo,
Hace un frío
hace
del
un fresco del carajo.
Doncs sí, sí, mira, de fet, vindria a parlar, aquesta dita que és bastant vulgar, tot sigui dit, doncs té la seva raó científica, i és aquesta, és que els, doncs, qualsevol ocell, vaja, que mengi mosquits o que mengi insectes, quan la humitat és elevada, aquests insectes tenen més aigua i pesen més, volen més a baix i han de volar més baixos també els ocells. En canvi, quan la temperatura és molt elevada, quan va pujar la temperatura, el que fa l'aire és pujar. I els ocells el que fan és pujar molt. És quan els veiem donant voltes a molta altura, o per exemple són les corrents tèrmiques que tant s'aprofiten pel parapent, per exemple, i per part de ligots, àligues, falció, voltors, que són aquests jaus més rapinyaires, més grans.
Molt bé. Doncs, Lluís Miquel, ja tenim la manera de tenir un termòmetre amb els grills. Per sota de 13, compte, no canten. Per tant, seria el nostre límit a la baixa de la temperatura que podem arribar a abstreure'n del cant del grill. I la limitació a l'alça serien 38-39 graus. Val?
Així és. Al nostre país, moltes nits d'estiu, és difícil escoltar els grills. Fins a partir de les 11-12 de la nit és difícil escoltar-los a Canillo i Ordino. Però a Sant Julià potser si estan tota la nit...
Pot ser tranquil·lament. Pot ser tranquil·lament. I la fórmula matemàtica, que ens ha agradat moltíssim, home, comptar les vegades que canten en un minut, dividir-ho entre 5, el resultat li restem 9 i tindrem la temperatura exacta d'aquell moment.
Així és. Per exemple, 200 vegades ho dividim per 5, ens dona 40,
sí.
I en traiem 9, 31 graus aquella nit. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quina
no
nit.
No tinc ganes d'escoltar 200 vegades un grill, eh?
Doncs, Lluís Miquel, moltíssimes gràcies per aquestes granotes, grills i ocells.
Sí, senyor. De moment, els propers dies, grills a tope, granotes callades.
Molt bé.
I els ocells volant bastant alt.
Vinga, va, moltíssimes gràcies, Lluís Miquel.
Que vagi bé.
Una abraçada, amic.